Hola, estem aquí amb els nois i noies del Lleure Espurna i tenim el senyor Modest, que és responsable del servei del suport a la llar de la Fundació GINAC. Li farem unes quantes preguntes de la seva vida i a veure què ens respon. Sorpresa, sorpresa.
Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Hola, Modest.
Estic espantat, amb les preguntes.
No, no t'espantis.
Estàs espantat, Modest?
Una mica, perquè pot sortir qualsevol cosa aquí.
T'agradarà, Modest.
T'agradarà molt.
Espero que sí, que ens ho passem bé. Espero que ens ho passem bé.
La primera pregunta. T'agrada la teva feina?
M'agrada la meva feina, m'agrada el meu ofici. Vaig estudiar per fer aquesta feina i m'agrada. No la tinc avorrida. Si un no està a gust amb la feina, les avorreix, li fa mandra aixecar-se al matí, i a mi la meva feina m'agrada, sí, sí.
¿Cómo fue tu primer día al conocernos?
Interesante, me acuerdo. Em van proposar de que a Ginesta hi havia un grup de nois i noies que vivien en pisos. I ells ja vivien d'una manera autònoma, però que necessitaven una ajuda. I jo el primer dia em va semblar que les coses no eren com m'havien dit, perquè a mi m'havien parlat de que hi ha unes persones amb discapacitat i jo vaig veure que no. Jo vaig veure que aquestes persones més aviat tenien capacitats, moltes capacitats, però també va ser la sorpresa de sentir-me ben acollit, ben rebut, no? I d'això ja fa més de 5 anys. I aquí estem.
I gràcies.
¿Cuándo fue el primer trabajo de adolescente?
Vaya, qué optimista es. Esta no me la esperaba. Es que mi primer trabajo no fue de adolescente. Mi primer trabajo fue de niño pequeño. A los 11 años. Esto ya no pasa, pero en mi época sí que pasaba. Se podía trabajar con 11 años. Se podía trabajar con 11 años los veranos. Iba a colegio, pero cuando llegaban las vacaciones empecé a trabajar a los 11 años en un hotel. En un hotel haciendo de botones, haciendo de recadero, repartiendo los periódicos, los correos. Antes no había móviles, había una cabina de teléfonos en el hotel y si llamaban o alguien quería llamar, ayudarle. Y así fue, a los 11 años, de los 11 a los 18. Y esto me servía pues para poderme pagar los estudios y mis caprichos.
¿Ganaba mucho?
Sí, ganaba mucho. Interesante la pregunta. Pues no ganaba nada. No había sueldo. Los botones que hacen pues encargos o hacen favores o ayudan, entonces los clientes del hotel daban propinas, ¿no? ¿Sabéis lo que es una propina, sí, no? Dar algo que agradece, ¿no? Algún servicio que te hayan hecho. Y llavors los clients donaven propinas. Y las propinas era mi recaudación los primeros años, hasta que cumplí los 14 y entonces ya se podía cobrar un sou. Y el sueldo era muy pequeño, era en pesetas, pero bueno, con este sueldo y con las propinas y una beca, pues me vine aquí a Valls a estudiar en el Institut Narcís Oller y estaba en un internat y pasaba el curs aquí.
On has nascut? I com passaste la teva infància?
Molt bé, però relacionat amb això que us estic dient, vaig néixer en un poblet de la Conca de Barberà, que es diu Vallfogona de Riucorb. Era un poblet molt petit i vivien en aquell moment 300 persones. Avui n'hi viuen 30, un poblet molt petit, i allà, doncs, quan ja s'havia acabat els estudis primaris, doncs s'havia de marxar a estudiar fora. I llavors van venir cap aquí a Valls. Als 11 anys ja estava intern aquí a Valls, al Col·legi Menor, Eugeni d'Ors. I la infància, doncs, bé, en un poble, al camp, a jugar, a embrutar-se pels carrers, a enfilar-se pels arbres, anar a robar alguna cirera quan arribava el temps de les cireres. I sí, bastant bons records de la infància al poble. Però també records de Valls, quan ja estàvem estudiant, que també eren petits, i la descoberta, doncs, venir del poble tan petit, venir a Valls era una gran ciutat. I llavors també hi ha molt bons records dels primers anys vivint a Valls.
Molt bé, Modest, si et sembla, canviem una mica de tercer.
Canviem.
Mira, Modest, has treballat en una altra secció que no sigui la del nostre ram?
Doncs sí, sí, les circumstàncies de la vida, però també, i ho entendreu de seguida, perquè quan parlàvem abans de les propines, perquè un client donés propines, havies d'entendre quina necessitat tenia aquell client. I com millor entenies la necessitat del client, millor servei li podies fer. I això em va fer descobrir que es podia entendre la manera de pensar, la manera de fer, els desitjos, les inquietuds de les persones. I després em vaig enterar que hi havia una carrera que permetia estudiar què és el que passa pel cervell de les persones. I per això, des de llavors, vaig voler dedicar-me a estudiar psicologia. Els meus pares no sabien massa què era en aquella època, estem parlant de fa més de 40 anys, i psicologia, i això què és? Doncs és estudiar per poder entendre què passa aquí, en el nostre caparró.
I el Modest treu... Ah, i el Modest treu com un cervell que s'explicarà. El que ens explicaràs?
Doncs això. Això és una simulació, un model d'un cervell humà, que és la nostra principal eina per funcionar a la vida. I des d'aquell moment pensava que com més estudiéssim, més podríem conèixer les persones i també més les podríem ajudar, perquè quan el cervell funciona perfecte no necessitem ajuda, però si hi ha algun fallo en el cervell podem detectar on és el fallo i poder ajudar les persones. Per tant, aquest és l'objectiu. Després he fet d'altres feines, però sempre aplicant la psicologia, sigui en educació, sigui en activitats. I una de les activitats que m'agradava molt era el teatre, que fèiem al col·legi, i el Narcís Oller també. Fèiem teatre, teníem taller de teatre, i llavors el teatre és una activitat que ens agradava molt perquè donava seguretat, feia passar la vergonya, i m'agrada tant que també vaig estudiar, com vam anar a fer la carrera a Barcelona, vaig estudiar interpretació a l'Institut del Teatre. I llavors també vaig aprendre a utilitzar el teatre com una tècnica per treballar amb adolescents, perquè agafessin seguretat amb ells mateixos. I així sempre he fet diferents activitats, però sempre amb la psicologia com a eje principal, no?, de totes les activitats, sigui a través del teatre, sigui a través de l'ensenyament.
Has fet algun viatge quan eres adolescent?
Important, aquesta pregunta és important. Viatjar és importantíssim, s'havia de conèixer món, i en aquella època hi havia una cosa que se'n deia Interrail, que ara encara existeix, no? I per molts pocs diners podies anar viatjant per Europa amb tren durant un mes. I quan ja vam tenir els 16 anys, amb els companys que treballàvem a l'estiu, de camarers també, a l'hotel, llavors marxàvem. Marxàvem a primers de setembre, tornàvem a primers d'octubre, alguna vegada ho allargàvem una mica més i demanàvem permís a l'institut per començar el curs una setmana més tard. I sí, això ens va permetre viatjar per Europa, per Itàlia, França, Grècia, Alemanya, i això és recomanable per tots els joves. O sigui que avui potser val una mica més de diners, però és una manera molt econòmica de poder viatjar per anar als albergs, i conèixer gent, i conèixer món.
¿Cómo te sientes? ¿Joven o viejo? ¿O mayor?
No me lo pones difícil, pero ya voy reflexionando sobre esto de hacerse mayor. Ya empiezo a reflexionar. Viejo no me siento. Sí que pasan los años y según y una persona joven, una persona que tiene 63 años como yo, hacia 64, a lo mejor ya la ven como un viejo. Yo no me veo como un viejo. Por tanto, yo diría que aunque se cumplan años, no quiere decir que estemos envejeciendo. Yo voy cumpliendo años. Y si me siento bien, pues hasta que dure. Viejo no me siento.
¿Tens família, Modest?
Tinc família. El meu pare es va morir fa 4 anys, amb 92 anys. La meva mare és viva i té 94 anys. i té el cap clar i ella decideix encara tot sobre la seva vida. Viu sola, no vol viure amb ningú. I tinc cinc germans. Cinc germans, molts nebots, i no tinc fills. Estic vivint amb una noia des de fa 45 anys i ens comencem a conèixer i tenim una gosseta que es diu Xisca. Hi ha una llista molt llarga de preguntes. Estic espantat perquè no sé si puc respondre a totes, eh?
Pues el niño muy egoísta está, tiene en la fundación.
¿En la fundación?
Ens sentim molt orgullosos de tenir-te dintre de la Fundació.
Bueno, això no, jo no puc dir res sobre això.
Nosaltres sí que ho
diem. Jo no puc dir res. S'agraeix molt, però jo penso que és la feina que estem fent, i no la faig jo sol, perquè som un equip, ho sabeu, som un equip de gairebé 10 monitors i un equip de persones al voltant, els que estan al taller, els equips de salut i de sanitat també, que ens ajuden, és a dir, treballem pel benestar de les persones, i llavors ja no és una qüestió personal meva. Per mi és un principi de ser professional, de respectar les persones, la dignitat de les persones, fer tot el possible perquè les persones tinguin el millor benestar possible, perquè no pateixin, perquè en el nostre entorn, en el nostre col·lectiu, hi ha moments difícils, no? Hi ha moments bons, hi ha moments interessants, tots són interessants, però hi ha moments difícils, i aquests moments difícils s'han d'afrontar amb serietat, s'han d'afrontar amb professionalitat, s'han d'afrontar parlant amb tot l'equip i mirant la millor solució. Vosaltres molts esteu vivint a la llar residència, vosaltres esteu vivint en pisos, no? I passen coses, passen moltes coses. A la vida ens passen moltes coses relacionades amb la feina, relacionades amb la salut, amb la convivència, no? Amb la família, amb la feina. Són moltíssimes coses que s'han de tenir en compte, i si aquestes coses no estan en equilibri i no funcionen, doncs què ens passa? Patim. Tenim inquietud, o tenim ràbia, o tenim impotència, no? Tenim malestar, podem tenir moments de desesperació, sí? Estem parlant d'aspectes negatius, doncs aquests aspectes negatius intentar transformar-los, no? Amb serenitat, amb benestar, amb alegria, amb esperança, amb optimisme. La vida és una combinació de coses. Ho ha dit la Tere al començament, l'ofici és de psicòleg. A què es dediquen els psicòlegs?
A cuidar-te.
Com ha dit?
Cuidar-te i a parlar.
A cuidar-te i a parlar, correcte.
Quin és el viatge?
Però, un segon, Toni. Ara que estem parlant de la psicologia, això, a cuidar-te, a parlar, la psicologia té com a element de treball bàsic el cervell de les persones. Perquè les persones ens dediquem a pensar, sentir, de sentiments, i actuar, la conducta.
¿Pero usted quiere ser médico?
No, podria ser médico. Para... Molt bona pregunta, molt bona pregunta.
Molt bé.
El psicòleg no és metge. Val? El metge és el que és el psiquiatre. Hi ha els estudis de medicina, i després dels estudis de medicina hi ha les especialitats. Sí? I una de les especialitats és el psiquiatre, que també tradicionalment es dedica a la ment de les persones, al comportament de les persones. Clar, el psiquiatre és el metge, el que pot receptar, el que fa les visites, i el psicòleg és que una vegada el psiquiatre ha fet el diagnòstic, no?, i explica quines són els problemes que hi ha, com un metge que pot trobar problemes al cor o al fetge, no?, el psiquiatre és el que detecta els problemes que hi ha al cervell, i el psiquiatre, en col·laboració amb el psicòleg, són els que apliquen les tècniques per millorar les dificultats. I aquestes dificultats normalment són de pensament, de sentiment o de conducta. Per tant, metge, no. Metge, no. Però també està bé. Hi ha psicòlegs que han estudiat medicina, hi ha metges que han estudiat, han fet l'especialitat de psiquiatria i després han estudiat psicologia. Potser algú volia fer alguna altra pregunta, a part de les que estaven al guió. Tu vols preguntar alguna cosa? Acosta't aquí, acosta't aquí. Tranquil. Com et dius? Prudencio, pregunta.
¿Cómo se construyen los materiales y el dinero, como es negro, billetes negros?
¿Cómo se construyen los materiales?
Sí, sí. Uh-huh. ¿Y el dinero negro?
¿Y el dinero negro?
Sí. Las cajas de esto, de cajas.
Tranquilo, prudencio.
Cajas de vino.
¿Cajas de vino?
Sí. Y sartenes. Y las sartenes.
¿Y las sartenes?
Sí.
El prudencio, ja ho veieu, és un emprenedor. El seu cap sí. Ja pensa...
Ja pensa en les sartenes.
Moltes gràcies, prudencio. Sí. Jo no sé si ho podré arreglar, això,
Sí, sí.
Però és important. És important saber com es fabrica el cartró. No?
El diner negre...
Com es fabrica el cartró és molt important, perquè ara que el plàstic és dolent, no? Perquè el plàstic no es degrada, però el cartró sí que es degrada, per tant, això haurem d'investigar a veure qui es pot encarregar de que es faci més cartró que plàstic. Importantíssim la pregunta. Després, les paelles també, les sartenes, és important. Si tu, hi ha sartenes en tu casa, Txelín? A casa teva hi ha, totes les cases hi ha paelles, per tant, no pot faltar una paella, no? Pot faltar alguna cosa, però paella a casa no pot faltar. Per tant, importantíssim. Lo difícil es lo del dinero negro, Prudencio.
Això ja no cal,
En este tema no podemos entrar. Y esto estarás absolutamente...
Que ens fotran a la presó.
Esto estarás absolutamente de acuerdo. En dinero negro nosotros no trabajamos. ¿Por qué? En los pisos, y tú lo sabes, ¿no? Tú estás en la llar residencia, ¿no? Y cuando vais a comprar, ¿qué tenéis que llevar aparte de la comida? Los tickets. La monitora siempre está con los tickets. Toni, Carmen, los tickets. Ah, he perdido el ticket, malament. No es pot perdre ni un ticket. Estàs d'acord, Toni?
Vaya que sí.
Escolta, Modés, el Marc te vol fer una pregunta.
Vinga, Marc.
Modés, tu d'estudiar i de patir has treballat algun mes?
Bueno, hem repassat una mica diferents feines que he fet i una de les feines que vaig dedicar molt temps també va ser donar classes a primària, donar classes de català, de socials, de matemàtiques, de llengua, en un poble al costat de Barcelona, Sant Joan d'Espí, i vaig estar 5 anys treballant amb els nens petits de l'escola i també va ser una experiència molt interessant, sí, sí.
Pregunta.
El Txelín. Txelín no és un renom, és el seu nom autèntic. Txelín. De quin país és la teva mare?
La meva mare, de Vietnam.
De Vietnam. Però ell aquí, el Txelín, parlant català, sí. Un artista. Pregunta.
¿Te gustaría trabajar otro sitio?
No. No, no, no. Ja estic bé. Jo ja estic bé. Estic bé.
¿Y cuándo se jubile?
¿Él?
No se jubile.
Quan te jubilaràs?
Quan em jubilaré. No he pensat. Estic a prop, Estic a prop i no falta molt. Potser un any i mig.
Però després faràs de voluntari o no?
No ho sé. No ho sé. De moment no tinc pressa. No tinc pressa. Quan toqui...
Que sea d'aquí a molt, molt, molt temps.
Veurem. Però estic a prop, Jo sóc el més vell, el més antic no, però sóc el més vell de la Fundació Ginach. Per tant, estic a prop ja. No tinc pressa, però quan sigui l'hora, sí, i després ja veurem què fem. Ja veurem què fem.
Què, després de jubilar-se?
No ho sé. Tinc coses a fer, sobretot endreçar a casa meva. Sí, endreçar.
Això ho tenim tothom,
Clar. I llavors no hi ha temps. Ja ho farem la setmana que ve. No us passa, això? Mm. I la monitora que diu, ara hem d'arreglar la roba, ara hem de canviar l'armari d'estiu i d'hivern, ara hem de netejar a fondo, ara hi ha hagut una avaria i se'ns ha atacat no sé què, el terra... Doncs això, coses pendents que queden, que ja les farem i potser les farem quan ens jubilem. Ja ho veurem.
Qual és el millor viatge que t'agradaria fer?
Ui, ara ja no, viatges molt llargs no. Ara més aviat ja sé on no aniré. No aniré a Amèrica, no aniré al Polo Norte, no aniré al Polo Sur, no? Ara són viatges petits, viatges curts. Ja no somio fer un viatge. Per això també jo recomano que la gent viatgi quan és jove i tingui les aventures quan és jove, perquè allò tot és possible. Ara passar molts dies a fora em costa. No tinc un somni de fer un gran viatge, no. Més aviat busco la tranquil·litat, la serenitat, la lectura, contemplar el paisatge. M'agrada tant el paisatge de Prades. No necessito anar a l'Antàrtida, sinó que millor la tardor...
I quan se'n mora, no quiere ir.
Y mi señora también, claro, mi señora ha viajado mucho también, porque por su profesión, que era periodista, pues ha dado la vuelta al mundo unas cuantas veces, y en eso estamos de acuerdo, que ya necesitamos viajes cortos y que podamos llevarnos la paleta.
Cuando se muera, ¿qué quiere decanarse?
¿Con mi señora qué?
Cuando se muera, ¿quiere decanarse?
¿En qué quieren reencarnarse?
A reencarnarse. Malamente, aquí hemos tocado un tema delicado también.
No.
Y hemos tocado un tema delicado. No. ¿Tú qué crees? ¿Que estás reencarnada o que eres la Carmencita de siempre?
De siempre.
De siempre, pues así. Yo quiero ser el Modés de siempre y no me quiero reencarnar.
Ara te farà una pregunta a la Candela.
On vas fer les classes de català?
Les classes de català les vaig fer a Sant Joan d'Espí. Les vaig fer a Sant Joan d'Espí. En un moment difícil, que començaven abans, jo quan era petit s'estudiava en castellà, després hi va haver un moment cap als anys 80, quan va arribar la democràcia, pues es va poder fer un pla de normalització lingüística en una zona on hi havia moltes persones immigrants, i això ho vaig fer al Baix Llobregat, a Sant Joan d'Espí, i ho vam fer doncs, a partir de tallers de teatre i també una experiència molt interessant.
Com ho trataron? Modest, ¿cómo te trataron
els seus alumnes? Bé, després de quasi 40 anys, va ser l'any 85-87, doncs ja veus els anys que han passat, quasi 40 anys, encara tinc contacte amb els meus alumnes que tenen fills i algun ja té algun net. I sí, molt bé, va ser una experiència vital, apassionant. I és com tot a la vida, si es fan les coses amb il·lusió, amb ganes, doncs és gratificant.
Su mujer fue la su primera novia.
Ayúdame.
Su mujer fue la primera novia.
Sí, su mujer fue su primera novia.
Doncs sí. Vale, acabarem aquí. Jo vaig venir del poble a Valls, la meva dona és de Valls, i quan érem petits anàvem a veure els pastorets, una altra vegada, els pastorets a Valls, sí?
No.
No? Va, algun sí. Hi ha un moment que hi ha un àngel, no? I se l'endú, puja cap dalt, no? És un efecte del teatre dels pastorets, i em vaig enamorar de l'àngel dels pastorets. I des de llavors ens vam conèixer quan teníem 12 o 14 anys, i quan teníem 18 ens vam posar a festejar, i pràcticament sí, la primera nòvia. Potser al poble, quan érem petits, potser sí, jugàvem i hi havia una que ens agradava més que l'altra, però sí, molt bona pregunta, i puc contestar tranquil·lament. Fa 45 anys que vivim junts.
Te vas enamorar. Bueno, Modest, això ja s'ha acabat, eh?
Bueno, doncs se m'ha fet curt.
Estem molt agraïts de que hagis fet aquesta entrevista.
I feliç de tenir-lo aquí. Feliç de tenir-lo aquí.
Home.
Gràcies per tot, Modest, per estar un rato amb el reig passat en la ràdio de la gran ciutat de Valls.
Molt bé. Gràcies a vosaltres per pensar en mi, i potser ara ens animaríem i parlaríem de més coses, però el temps a la ràdio és sagrat, per tant, hem de tallar, i agraïm a l'equip tècnic que ens ha acompanyat i a tots els companys que han estat aquí.
Moltes gràcies.